9:24 i 20 aquest matí us hem estat explicant els dos informatius a les 8 i les 9. Hem fet la crònica del que va donar de si el ple d'ahir, llarguíssim, 11 hores, i avui, com sempre fem, donem veu, en aquest cas, als representants de cada agrupació, de cada sensibilitat política present en el consistori, perquè facin ells la seva pròpia valoració. Avui, excepcionalment, extraordinàriament, i per a petició precisament d'ells mateixos, donem en primer lloc la veu en aquest cas a l'equip de govern. Ho fem a través del vicepresident Hugo Martínez. Molt bon dia, conseller Martínez.
Bon dia, Bernat, i bon dia a tothom.
Molt bé, a partir d'aquest moment tens 8 minuts per destacar el que necessitis, el que vulguis, el ple d'ahir.
Fantástico. Bien, como has dicho, un pleno bastante largo, pero bueno, por suerte se hace de noche tarde y cuando salimos de allí aún había día y por tanto un poco más ameno, pero sí que es verdad que fue bastante intenso, hubo bastantes debates, para eso están los plenarios y al final, pues bueno, hubo una serie de propuestas nuestras que se aprobaron que consideramos que eran muy importantes, ¿no? Como solicitar a la Dirección General de la Costa y de la Mar de la demarcación de costes de les Illes Balears la conservación y el mantenimiento de playas y sistemas dunares, ¿no? Consideramos que nuestro litoral, como siempre se ha defendido en esta isla, es nuestro bien más preciado y por tanto, solicitamos que se hagan las actuaciones que se tengan que hacer, que se lleve a cabo el mantenimiento adecuado para poder cuidar todo nuestro entorno. También solicitamos al Gobierno del Estado contar con un servicio de seguridad marítimo terrestre garantía. Como ya sabéis, pues este año no tenemos aquí una plantilla de Guardia Civil de Tráfico fija, sino que dependemos de que estén viniendo de Ibiza, y esto bajo lo que nosotros consideramos pues genera una gran deficiencia, ¿no? La verdad es que se venía de estos años atrás de tener un servicio aquí estable, que no quiere decir que estén las 24 horas operativos ni todo el día en la carretera, pero al estar permanentes en la isla, pues genera que en cualquier momento puedan actuar, ¿no? De la manera en la que se hará este año no tenemos esa posibilidad, y esto al final es un peligro para uh-huh. nuestra seguridad vial. También solicitamos, como ya se viene solicitando desde hace muchos años y como ya se recogió en una recogida de firmas en 2019 y en 2024, que Formentera cuente con una barca de salvamento marítimo. Ya. Actualmente esta barca la tenemos en Ibiza, y yo creo que en los tiempos que corren es totalmente inadmisible que después de haberlo solicitado durante años cualquier parte, todos los partidos políticos de la isla, de haberse aprobado por unanimidad en el plenario varias veces, que sigamos en esta situación no nos parece nada correcto. Y por supuesto, otro de los servicios que venimos reclamando desde hace mucho tiempo al Estado es el SEPE, ¿no? Que haya un servicio presencial en Formentera, que es necesario. Está claro que hoy en día prácticamente todo el mundo domina la tecnología, pero hay un porcentaje de personas que no, y al final tenemos que ayudarles, y la ayuda no es hacerles ir a Ibiza. Lo que no puede ser es que queramos ser o seamos una isla de primera en la mayoría de cosas, que seamos un cunsel y que, por otro lado, hayan servicios básicos que no los tengamos. Entonces, bueno, tenemos que luchar por ello. Es muy importante que todo el pleno vaya en sintonía, ¿no?, en este aspecto, porque al final esto es muy positivo para Formentera, y espero que de una vez por todas se nos escuche y se nos pongan los servicios que la isla de Formentera merece. También me gustaría hablar de que se aprobó, ¿no?, la necesidad de crear un camp d'aprenent en Tajalilla de Formentera. Sí. Esto, pues bueno, es interesante porque consideramos que será en el futuro una muy, muy buena iniciativa, que además en Camarros, ¿no?, en un espacio, en un entorno natural magnífico en el que todos los niños de Formentera hemos ido alguna vez a jugar o a pasar el día, y bueno, sería muy bonito poder crear allí un camp d'aprenent. Y luego, si pasamos a las proposiciones, sí, de la oposición, pues bueno, aquí hubo bastante discrepancia en muchos aspectos. El primero pues fue efectivamente en cuanto a la posible derogación de la ley 2018 con el pacto PP-Vox. Nosotros lo dijimos ayer bien claro, defendemos la memoria democrática claramente, nosotros respetamos a todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo, pero consideramos que la ley en la que se tiene que seguir trabajando, la ley que se podría mejorar, si así se considera, es la ley 10/2016, y además también tenemos la ley nacional. Por tanto, esta ley al final lo único que hace es solapar y bueno, no vemos ningún inconveniente en que se derogue siempre y que se sigan haciendo las actuaciones que se tienen que hacer a través de la ley 10/2016. De hecho, se están haciendo muchas actuaciones. Ahora se va a aprobar el quinto plan de poses. Por tanto, el Govern Balear sigue haciendo actuaciones en esta materia, sigue defendiendo la memoria democrática y, por supuesto, desde Formentera también lo hacemos de esa manera. Y, bueno, hubo otra proposición que era sobre también pues rebullar el acuerdo parlamentario entre Vox y el Partido Popular por los nuevos presupuestos. Bueno, aquí también lo dejamos muy claro nosotros. Es que hay varios temas que le quieren dar la vuelta, como siempre, y ya está bien, porque al final no es así. Para empezar, lo que más polémica ha generado es el acuerdo por la lengua. Aquí siempre hemos dicho que se respeta la ley de normalización y del estatut, por tanto, no vemos ningún problema. En las convocatorias se va a seguir pidiendo como requisito el catalán, pero efectivamente hay plazas de difícil cobertura que si no se pueden cubrir porque no hay gente con titulación de catalán, se tendrá que hacer una excepción y que pueda entrar gente sin tener el título. Eso sí, con el condicionante de que tengan que obtener esta titulación en un tiempo determinado.
Una titulación muy básica en aquest cas, una titulación,
Bueno, la titulación que se requiere según la plaza que tenga. Según la plaza, pues necesitas un B, una A.
Sí, correcto.
Esto depende. Sí, pero efectivamente lo que no podemos hacer es no tener enfermeros o no tener profesores porque no hay nadie que tenga el título. Yo creo que lo que debe... lo primero que debemos tener son los profesionales y después pues ya les obligaremos a obtener esta titulación, a aprender la segunda lengua de nuestras islas y a integrarse como toca. Lo dije ayer, la imposición o la prohibición lo único que genera es odio y es rechazo. Al final nosotros velamos porque todos puedan ser atendidos en la lengua que quieran. Y para nosotros la cultura se debe promover con actos, con eventos que den valor a las nuestras arrels. Lo que tenemos que hacer es generar que los más pequeños pues empapen de nuestra cultura, que la aprendan, y siempre vamos a defender la cultura. Esto es algo básico. Y está en nuestra identidad, o sea, no podemos decir que no defendemos la cultura, ¿no? La defendemos, pero también defendemos la cultura de toda España. Al final, creo que estas guerras en las que estamos entrando nos devuelven un poco al pasado, ¿no? Y es triste, porque yo creo que debemos avanzar y debemos ser capaces de dar visibilidad a todas las culturas que hay en nuestro país, principalmente a la nuestra, por supuesto, pero debemos, arropar un poco más también a todos y que, bueno, que podamos elegir libremente la lengua en la que queremos hablar o la cultura que queremos, con la que nos queremos sentir identificados, ¿no?
Senyor Martínez, deixem demanar-li una qüestió sobre aquest tema, perquè vostè parlava d'això, no? Que la importància no posar com a requisit el que vostè diu la segona llengua de les nostres illes, però ja s'ha flexibilitzat molt per això, per intentar atraure sobretot personal sanitari, i s'ha vist que malgrat això, malgrat la flexibilització en els requisits de la llengua, seguim tenint problemes de vacants sanitaris, o sigui que d'alguna manera s'ha demostrat que no és una qüestió de llengua, és una qüestió sobretot relacionada amb l'habitatge.
También, por supuesto, la vivienda es un factor clave y creo que en eso estamos todos de acuerdo y lo estamos viviendo a día de hoy. O sea, no lo vamos a esconder.
Estem
se
fora
necesitan...
Sí, disculpi, que estem fora de temps pràcticament i volia recordar algun... Volia fer també doncs, recordatori d'alguna proposició més.
Vale.
Endavant,
Bueno, nada, simplemente pues decir que nosotros seguimos defendiendo la isla de Formentera, que vamos a seguir reclamando los servicios que son tan necesarios y que vamos a seguir respetando la memoria democrática, vamos a seguir promoviendo la cultura de nuestras islas, así como la de nuestro país, y vamos a luchar porque en la isla haya mayor inclusión cultural y que todos pues podamos convivir con respeto, que al final es lo más importante.
Deixem d'anar-li només una cosa. Un dels punts destacats va ser l'aprovació per unanimitat de la paralització de l'adjudicació de places turístiques donades de baixa des de l'abril, mentre no s'actualitza el sostre de places amb un estudi de càrrega. En aquest sentit, vostès finalment doncs, van, suposo que va haver-hi un debat intern, i en aquest cas van avenir-se a pactar amb l'oposició.
Sí, bueno, de momento lo paralizamos y veremos a ver qué haremos en el futuro, pero aquí lo que me gustaría preguntar es que quién fue el gobierno de Formentera responsable de adjudicar tantas viviendas turísticas. Esto es una pregunta que lanzo que igual alguien debería responder. Es decir, ¿quién puso el tope tan alto de viviendas turísticas? ¿Por qué en su momento no se hizo un estudio de hasta dónde podíamos llegar como isla? Bueno, son preguntas que yo efectivamente no puedo responder. Me parece que montar un show como se está montando por adjudicar 50 plazas cuando hubo otros gobiernos que pusieron un tope demasiado alto, pues no sé, igual lo que hay que hacer es asumir cada uno la responsabilidad y ser consecuentes con las decisiones que se han tomado.
Doncs queda clar, i aquesta pregunta final que vostè formula té cita amb la mesa sindical. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bon cap de setmana.
Gràcies, Bernat, i bon cap de setmana a tothom.
Es Racó d'Espà, la cafeteria on tot és bo. Oberts cada dia de 7 del matí a 4 de la tarda. I teniu esmorzars clàssics amb un cafè excel·lent. Torrades, sandvitxos, sucs naturals i saludables, el iogurt amb muesli i brioixeria artesana ben dolça. Si vols dinar, als migdies totes les possibilitats del seu pokeball. Es Racó d'Espà, la cafeteria on tot és bo. I a l'hivern, el bon ambient continua al sol post. Nit de pinxos el dijous i nit de karaoke divendres. A Sant Francesc, Es Racó d'Espà. Ah, dissabte és tancat.
Carnin Sant Ferran. 15 anys oferim-vos els millors preus en material d'oficina. Som una de les empreses líders del sector a la península. Pensa en gran des de Formentera. A Carlin Sant Ferran hi trobaràs tot el que necessitis per la perfecta organització de la teva oficina. No cal sortir de la nostra illa per comprar cartutxos de tinta o tòner per la impressora a preus competitius. Embalatge, etiquetatge, papereria, ho toquem tot. I no només tenim els millors preus, som els més eficients. Organitza't i organitza la teva oficina. Naltros ens ocupem de que no t'hi falti de res. Carlin Sant Ferran, 15 anys al vostre servei. Pensa en gran des de Formentera. Yes. Welcome to Radio Illa.
Radio Illa. Formentera. Radio Illa. Formentera.
Vinga, 9:33, 4:33, torna ara pel PSOE, PSOE, amb el seu secretari general aquí, Rafa Ramírez, molt bon dia.
Molt bon dia, Bernat.
Doncs
bon
això, en un principi tenia 8 minuts, el conseller Martínez s'ha allargat una mica més, sobretot interpel·lat per una pregunta meva, però en fi, endavant, ja intentarem ser
bueno, possibles. Bueno, fue un pleno largo, en algunos momentos tenso y conflictivo y con sorpresas desagradables. Aprobamos las mociones que llevábamos, menos una, menos una que tenía que ver con el plan de generar un plan de residuos a nivel autonómico, que era necesario, lo conté esta semana, lo conté en la radio, para dejar de tener que hacer esa esmena al Parlamento y a los presupuestos de la SACAIP y que ya se pague desde el Estado el coste del traslado de residuos. Claro, no lo contaré, pero bueno, lo haré un poco rápido porque quiero tenerme en tema preguntas, que fue interesante, y en la interpelación que hicimos a la consellera Cristina Costa sobre la residencia. Uh-huh. Aprobamos la proposición sobre la implementación de ayudas y mesuras para garantir la retirada segura del amiant, que sabemos que es un material de construcción que es altamente tóxico, muy difícil de quitar y muy costoso, ¿no? Y además es muy recomendable quitarlo porque es un material altamente tóxico. Para ello hace falta pues equipos especiales, trabajos especiales y una forma de hacerlo muy tasada, ¿no? Y es caro. Entonces lo que conseguimos aprobar es que se genere una línea de ayudas para los particulares y empresas para poder hacer este trabajo. Conseguimos aprobar la propuesta relativa a la defensa de la memoria democrática, la dignidad y justicia, en contra de la elaboración de la ley de memoria, que sabemos que para poder, Marga Proens, para poder tener presupuestos, pues una de las exigencias de Vox en este pacto, en este maldito pacto del agravio, del deshonor, ¿no? No sé cómo definirlo, porque es duro, ¿no? Bueno, pues exige, Vox exige al PP que derogue esta ley. El conseller del equipo de gobierno, el señor Martínez, decía que, bueno, lo que nos interesa es la ley nacional. Bueno, esto es una falacia que nos hacen creer que con la ley nacional, la ley autonómica no tiene sentido. ¿Cuánto tiempo hemos pasado desde las comunidades autónomas o desde el gobierno local en reclamar competencias y capacidad de gestión? Es decir, lo que nos pasamos el día es intentando tener más capacidad de gestión y más competencias porque estamos más cerca del ciudadano. Esto es iluso. Además, lo que hace la ley autonómica es definir y concretar la ley nacional, y lo que permite son llevarla y financiar entidades de memorialísticas, permite marcar los sitios de la memoria, es decir. Y esto es lo que se quieren cargar, dicen, claro, dejamos la ley de fosas, claro, faltaría más. Pero lo que hace esto es darle contexto a nuestra historia, en particular a la de la comunidad de las Islas Baleares, y darle sentido. Y quitar esta ley es quitar parte de la historia y de la capacidad de racionalizar, de hacer simposium, de hacer educación, de hacer actividades en los ayuntamientos, y esto es lo que quieren, ¿no? Así que uh-huh. Que no nos engañen. Pero conseguimos aprobarla con el apoyo del señor Córdoba, que se comprometió a votar en contra de esta derogación en el Parlamento. Algo que le honra. Y miren que yo le he criticado. Le honra. Esto le honra.
Muy bien.
Conseguimos aprobar también la propuesta que tenía que ver con relativa al Día del Orgullo LGTBI, que llevaba seguir impulsando, porque sabemos que lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en hechos luctuosos que pasan por en muchos sitios. Hay que seguir, ¿no? La lucha de las libertades y los derechos de cada uno, se sienta como se quiera sentir, se exprese como se quiera sentir, y tenga sus afectos y los comparta con quien los quiera compartir, es un derecho básico humano, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, pues todo un conjunto de medidas pues se consiguieron aprobar en esta propuesta. Voy un poco rápido porque
sí,
sé que
favor.
El tiempo, perdón. Estaba la propuesta de Gaza, que metimos por urgencia, que tenía que ver pues también con 55.000 muertes, 122.000 heridos, 2 millones de desplazadas de sus casas, el 90% de la población de Gaza, y la masacre que estamos viendo, el asesinato por hambre, ¿no? Es decir, veíamos vídeos, yo creo que los ha visto mucha gente, ¿no?, de niños comiendo tierra, ¿no? Esto es imposible. Y entendemos que toda la comunidad internacional se tiene que posicionar. Y conseguimos que el Pleno, lo digo conseguimos por el... estaba claro que yo por Formentera votaría a favor, que nosotros votaríamos a favor, que nosotros la presentábamos, pero vamos, conseguimos que se fuera aprobada. Por otra parte, en lo que tiene que ver con propuestas, que llevamos mucho, porque claro, ya que el equipo de gobierno no tiene acción de gobierno, pues el impulso político eso tiene que dar la oposición, que bueno, pues nos toca hacer de oposición, hacer de impulso político.
¿Qué vale que lo de acción de gobierno?
Bueno, pues es que si usted ve las propuestas que llevaban, 4 compatibilidades, 2 pedir cosas que ya se han pedido, que están claro que bueno, se pueden pedir,
però quizá deberían hacer gestiones y deberían trabajar.
Però això, l'elecció de govern és... jo entenc que hi ha una cosa que és el ple, on es debaten les idees, sí, es debaten proposicions, una altra cosa és la gestió diària, on sí que es, sí, no, sí que es gestió i es
sí,
governa.
Però, sí, però si recuerdan, y los ciudadanos ven, los equipos anteriores de gobierno, había impulso político, había pues un plan nuevo, había actividades nuevas, se hacía... Y eso se pasaba por pleno. Se aprobaban reglamentos, se aprobaban... O sea, había impulso político. Ahora lo que tenemos es gente que cada día gestiona peor, que tiene pocas ideas, que no tiene una idea de isla, que nos tomaron el pelo a todos los ciudadanos y que vemos en los plenos que no tienen impulso político. Entonces, el impulso político, es decir, lo que hay que hacer, se lo va diciendo la oposición con las propuestas que se van aprobando, que es lo triste, ¿no?
Dime, por favor.
Vale. Conseguimos parar las plazas, tanto, bueno, es una propuesta de Jem por Formentera llevaba parar las bolsas, nosotros las 50 plazas extra, con lo cual, de momento, hasta que no haya un estudio de carga, esto estará parado. Esto también, pues bueno, ya se ha hablado esta semana, se ha hablado la semana anterior, y bueno, pues en este nos quedamos tranquilos con que se aprobase. También, bueno, sabemos que la opinión inicial del equipo de gobierno no era esta, pero al final, bueno, pues conseguimos. La propuesta que tenía que ver con los residuos, pues ahí hicieron un juego de trileros, nos presentaron una transaccional con un informe jurídico que no nos dieron hasta que no se debatió la propuesta, que esto es inaudito, o sea, esto es una falta de transparencia, es decir, si tú tienes un informe jurídico y te impide debatir una moción, deberías dárselo a la oposición antes para que lo pueda revisar, así que lo revisaremos y actuaremos en consecuencia, y bueno, pues si este es el camino que ha elegido el equipo de gobierno, bueno, pues tendrá sus consecuencias, obviamente, como no puede ser de otra forma, ¿no? Es decir, también hay recursos para que esto no vuelva a pasar, porque si no, ¿qué pasaría ahora? Que todas las propuestas que presenta la oposición serán transaccionadas en comisiones que no es un órgano decisivo y no llegarán a pleno, que quieran acabar con la oposición. Esto es grave. Parece, sé que es difícil de entender, pero es grave. Pero bueno, hablaremos más sobre esto. En cuanto a las preguntas, preguntábamos sobre vivienda. Sobre vivienda, lo que queda claro es que no hay nada de política de vivienda. Se reclama la Guardia Civil, se reclama mucho, pero no hay vivienda, no hay vivienda. Habéis entrevistado a Javier Barón esta semana pasada, que bueno, pues un experto en vivienda, que el consejero no había oído. O sea, le pregunté directamente al consejero del Pleno si había oído esa entrevista, porque es si tienes un experto, tienes una radio pública que habla con un experto, pues deberías escuchar.
Puedo escuchar la entrevista que le hace una compañera, Pepo Rubio, pero también puedo escuchar el podcast de ARPA Talks, donde habla durante dos horas y vale mucho la pena.
Sí, merece la pena porque es un experto y sabe lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues la tristeza es que si tú no haces nada y haces política de vivienda pública, es nada. O sea, vas en contra. ¿Qué haces? Agravar el problema. Y esto quedó claro con las preguntas que hicimos, porque el conseller no ha hecho nada sobre... No sabe nada, no ha hecho nada. No se ha firmado ningún convenio nuevo, no se ha cedido más terreno, no se ha hecho nada. No se hace nada, no se hace nada. Entonces, bueno, pues el consejero está contento porque dice que el problema es culpa nuestra. Y cuando hablan sobre las plazas y tal, que el problema es... Sí, sí, que recuerden que en 2022 paramos 4.000 plazas. 4.000 plazas turísticas, porque esto sería un infierno, si no. Esto sería un infierno.
Muy bien, y quedan dos minutos.
Vale, dos minutos, pues hablaré de la interpelación que hicimos a la consellera sobre la residencia. Fue sorprendente, yo invito a que los ciudadanos vean lo que contesta la consellera ante una interpelación, primero negando que haya habido una crisis, o sea, en la residencia, cosa que bueno, pues tuve que demostrarle haciendo una búsqueda en Google, donde aparecían no sé cuántos registros que ha habido una crisis. Obviamente en la residencia ha habido una crisis, hay una incapacidad de gestión por parte de la consellera, hay un desconocimiento de lo que sucede, que queda patente. Yo recomiendo a los ciudadanos que vean este vídeo, la parte final del pleno, de las 11 horas, la parte final, donde la consellera dice que no sabe, no conoce y que lo mirará. Es decir, no puede ser. No puede ser que siga habiendo pues falta de personal, que el horario, que el director que llegó, que era una persona profesional, que lo reconoce la consellera en una entrevista, que la consellera dice que no se va por injerencias políticas. Yo hablé con él. Se va por injerencias políticas, y injerencia política es el horario, que ha sido la piedra angular de este conflicto. Se quiere implantar un horario cuando había ya uno que funcionaba y que se utiliza en muchos centros asistenciales, donde el propio director nuevo opina que hay que evaluarlo, cuanto menos hay que evaluarlo. ante la negativa de la consellera de evaluar esto, pues el director dice, bueno, pues si no confías en el trabajo que hago, pues obviamente no es mi sitio. Luego las excusas, mentiras... Porque...
Yo li torno a dir, la carta que va fer pública, en aquest cas, l'exdirector, ell feia referència a que una residència s'ha de gestionar per criteris tècnics, objectius i no polítics, era la referència que feia, però donava com a raons per la seva marxa unes altres. Vostè diu que ha parlat amb ell
i que
li ha dit això.
Es cierto que era... Es cierto, yo solo lo reconocí en el pleno, se puede ver en el pleno. Es cierto que él, para él es un trabajo temporal, o sea, de primeras no, porque claro, la dificultad de vivienda, obviamente, pero lo que no es cierto es que se quiere ir en un mes. Nadie se viene a Formentera para un mes de trabajo.
Mes y medio, 2 meses, sí.
2 meses, en un trabajo tan técnico y tan especializado donde bueno, tú quieres encarrilar tu proyecto vital en un sitio que vayas a estar. Es decir, se va porque no se siente apoyado por la consellera. No sentirse apoyado por la consellera significa que, bueno, pues con el horario que quería evaluar el director, pues no ha habido forma. Es decir, bueno, ¿qué estamos viendo? Pues que hay falta de actividades y un hecho grave que se reconoce en el pleno. Se levanta a personas mayores a las 6 de la mañana, porque como falta personal en el turno de mañana, falta una persona muchas veces, para poder agilizar ese despertar a personas que están en su última fase vital, con un nivel alto de dependencia, se levanta a las 6 de la mañana para ducharse, para que dé tiempo a hacer el trabajo. Nos parece absolutamente vergonzoso. Me gustaría que viesen este vídeo.
Doncs aquí la recomanació, en aquest cas, o la petició del conseller Ramírez a la ciutadania. Doncs que mirin que està disponible al canal de YouTube. Aquestes 11 hores és tan fàcil com moure el cursor de baix i anar a la part final d'aquest ple. Gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies, Bernat.
Can Pasqual Escaló, la Formentera autèntica i de sempre, cuina i tradició. Enguany celebram amb tots valtros el 60 aniversari. Restaurant fundat el 1964 per en Pasqual Mayans i recentment reformat. Avui el seu fill, Pam Mayans, t'ofereix la cuina típica de la nostra illa, amb peix fresc de Formentera, exposat com a una peixateria. Tu tries el que vols, te'l pesen i directament damunt els carbons. Res més. Sabó autèntic, l'autèntica experiència formenterera i també especialitats com el bullit de peix, guisats, paelles, sarsuela amb sa recepta de sempre i altres arrossos. Tot el peix i la carn, sempre de la millor qualitat, cuinades a la graella amb carbó vegetal, tot natural i saludable. I els postres, casolans tots, greixonera i altres propostes on sempre hi ha sorpreses i suggerències del dia. Els gelats, també fets a casa, de manera artesanal, amb sabors tradicionals, però també nous. Can Pasqual, oberts migdies i nits, reserves al 7014. Visca Formentera, allí... Yes.
I ara el torn per gent per Formentera, la seva cap de files, el Consell, Alejandra Ferrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Endavant, té doncs, uns 10 minuts per dir-hi la seva, que els seus predecessors avui s'han allargat més el compte. Endavant.
Moltes gràcies. Pues la veritat és que ahir va ser un ple molt llarg, varen ser quasi 11 hores de plenari, un plenari en el que va quedar novament clara quina és la manera de fer feina d'aquest equip de govern. Varen deixar constància de la manca de transparència i de que no tenen cap tipus d'interès en debatre el futur de Formentera. Ni amb els partits de l'oposició, que ho són també per els vots de la ciutadania, ni amb la pròpia ciutadania. Més que res, el que s'està veient és que es dediquen a trobar les estratègies per prendre decisions de manera absolutament unilateral. En tenim ja diferents exemples. L'últim és aquesta aprovació via decret de presidència a través d'una resolució del conseller de Turisme de la creació de 2 noves borses de places que s'havien de nodrir de les places donades de baixa, no? Oh. Varen presentar una proposició al plenari on el que justament es demana és la paralització d'aquestes bosses de places, que no es puguin donar cap tipus de places ni tampoc mercadejar amb elles fins que no s'hagi debatut aquest tema tant en el marc de la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística com, sobretot, al Consell d'Entitats. Per això és necessari tenir més informació, és necessari realitzar un estudi de càrrega que permeti que entre tots, conjuntament i de manera consensuada, es prenguin les decisions per al futur de Formentera. Unes decisions que, a més, són cabdals i molt importants perquè aquestes són les que poden ajudar a millorar la grandíssima problemàtica que tenim a dia d'avui amb l'habitatge, no? La resposta amb aquest cas per part de l'equip de govern pues, va ser que, bueno, que ara estaven recopilant informació, sobretot pues, per saber quant d'interès n'hi havia en aquesta comercialització turística, és a dir, per l'equip de govern el més important era tenir dades de quantes persones demanarien una comercialització turística i el que vàrem dir és que el que era necessari era conèixer quantes persones estan buscant habitatge a dia d'avui, quants habitatges són necessaris per als treballadors que han de venir a l'estiu i, sobretot, quin és el pensar, no?, de la ciutadania respecte de tots aquests temes. Finalment, aconseguirem que s'aprovés per unanimitat, el que significa que ha quedat tot paralitzat fins que puguem disposar de totes aquestes dades, que va ser el punt segon de la nostra proposició, pues, demanant l'inici de les feines necessàries i conjuntes per realitzar aquest estudi de càrrega. Tot això ve donat per un decret que ha aprovat el govern balear, o que va aprovar el mes d'abril i que la veritat és que incorpora molts de perills. D'una banda, perills perquè permet legalitzacions que no s'haurien de permetre, perquè permet també augments i construccions sempre amb aquesta idea de la millora turística i, d'altra banda, perquè permetia, entre d'altres, pues, l'intercanvi de lliure de places turístiques entre propietaris. I encara que les places finalment fossin venudes per l'ens gestor de les places, que és el propi Consell a través de la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística, això, sincerament, significa que no es pot controlar què és el que es donen uns propietaris a altres per garantir aquest intercanvi de places, unes places que són propietat de la ciutadania de Formentera, no? Uh-huh. D'altra banda, vàrem aconseguir aprovar, aquesta vegada no per unanimitat, però sí per majoria absoluta, el rebuig a l'acord Vox-PP, que considerem pues, que és molt greu i que, a més, té repercussions també sobre la ciutadania de Formentera i, sobretot, té repercussions sobre el que creiem que hem de defensar com a societat, no? Aquest acord, entre d'altres, incorpora la retirada de subvencions a patronals i sindicats, reduir les partides existents al desenvolupament de polítiques de caràcter ideològic, parla de mesures de lluita contra la immigració, com per exemple pues, no finançar nous centres d'acollida de menors migrants, disminuir els ajuts per a l'emancipació dels extutelats, suprimir ajuts a associacions i ONGs, que en aquest cas el pacte diu que col·laboren amb el tràfic de persones, quan ha quedat ben clar que el que fan és ajudar a que no hi hagi més morts al nostre mar Mediterrani, i també parlar pues, de la supressió de programes d'ensenyament de la llengua àrab o bueno, qualsevol tipus d'ajuda relacionada amb aquestes persones pues, que en la búsqueda d'una vida millor pues, creuen el Mediterrani, posant les seves vides en perill. I sembla ser que Vox i PP el que volen ara és que encara la seva vida sigui més difícil. No? Parlen també del bilingüisme a l'educació i, evidentment, la defensa absoluta del castellà. Proposen modificar la llei d'educació per incloure la vehicularitat de les dues llengües cooficials, segons ells, perquè s'ha de garantir el coneixement de l'espanyol en el sistema educatiu. No? Tenim claríssim des de Gent per Formentera que la immersió lingüística és absolutament indispensable per no perdre la nostra llengua i amb això no perdre la nostra cultura. També parla de política agrària i el refús al Pacte Verd. Crec que des de Formentera fa molt de temps que la ciutadania té clar que hem de fer camí cap a la sostenibilitat absoluta i aquest refús al Pacte Verd és anar en el camí contrari. Per últim, la derogació de la llei de memòria democràtica pues és ja absolutament inacceptable. Així que vàrem aconseguir que s'aprovés també que el ple del Consell Insular de Formentera rebutgés el pacte dels pressupostos entre Vox i el Partit Popular per ser contrari als interessos de Formentera. Altres varen ser demanar el debat de l'Estat, que finalment es farà el mes que ve, demanar millores a l'avaliçament.
Com a avançament, el mes que ve tindrem debat de l'Estat i en aquest cas ple, tindrem dos claustres?
Sí, efectivament. D'acord. Tindrem el debat de l'Estat, que fa 2 anys que no es celebra i que creiem que és molt important.
Hi ha data o no?
Si no recordo malament, el 15 i el 18 de juliol.
15 i 18, aquesta mena d'estat de la nació, debat de l'estat de la nació, però debat de l'estat de l'illa de Formentera. 15 i 18 de juliol, eh?
Exacte.
I després, doncs, l'últim dijous abans que acabi el mes, doncs, el ple del mes de juliol. Molt bé.
Efectivament, tindrem un juliol mogut. Per últim, ja vàrem presentar pues, millores per l'avalissament i també que es pogués realitzar a més zones on creiem que és necessària a Formentera i també que per part del Consell es treballés en la realització d'un full de ruta de sanitat vegetal per garantir que el govern balear realitzi aquestes feines, que és competència seva, però ho faci d'acord amb les necessitats de Formentera.
Moltíssimes gràcies, consellera Alejandra Ferrer, que tingui bon cap de setmana i, bueno, i per la part que li toca, l'enhorabona doncs, per aquest solete, un reconeixement a aquest restaurant familiar, diria, de 60 anys d'història, pràcticament, si no els té allà...
Ens queden 2 anyets per els 60 anys, però sí, la veritat és que ens ha fet molta il·lusió aquest reconeixement, justament per això. No? Ja ha començat a treballar la tercera generació al restaurant i la veritat és que sí que fa molta il·lusió, així que moltes gràcies.
Doncs enhorabona a tota la família doncs, de la Tortuga, que com el Codice Luna doncs, han rebut aquest reconeixement per part, doncs, en aquest cas, de la Guia Repsol, una de les més prestigi al nostre país. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Si has de vendre la teva casa o finca, confia en professionals. Formentera Houses. Som d'aquí, coneixem el mercat, estem oberts tot l'any i tenim acords amb les immobiliàries internacionals més importants. També t'oferim assessoria integral. Al nostre web, maformenterahouses.com, la teva propietat rebrà moltes visites. Formentera Houses. Som al carrer Santa Maria de Sant Francesc. Telèfon 971 32 31 37 31 37. Formentera Houses. Servei immobiliari integral.
¿Necesitas conexión a internet en casa o una línea móvil? Conecta Balear. Conecta Balear. El operador líder en Baleares llega a Formentera para ofrecerte el mejor servicio. No lo dudes más. Llama al 1699 o visita conectabalear.com. Yes.
Welcome to Radio India.
Vinga, va, un minut fins al punt de les 10 i avui, excepcionalment, han intercanviat, en aquest cas amb bastant fair play, doncs, les seves posicions, en aquest cas el vicepresident, que va demanar doncs, ser el primer avui extraordinàriament doncs, perquè tenia aquesta mesa sindical, i el qui és habitualment primer, que és el conseller no escrit, l'expresident Llorenç Cordó, avui és el darrer. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I com li deia, doncs, des d'aquest moment doncs, això té uns 10-11 minuts, ja pot començar.
Bé, jo el primer igual seria que dir que no vaig presentar proposicions perquè estàvem en ses agendes del Parlament de les Illes Balears pel tema de pressupostos. En aquell moment havíem posat dues reunions bastant llargues aquells dies i encara no era segur i el que no podia fer és presentar proposicions i llavors no poder-les defendre en el pla. I preguntes, com que ja en tinc 30 presentades entre abril i maig, pues igual n'hi ha suficients, no? Entonces no vaig presentar res en aquest sentit, però sí que vaig participar en tot l'altre. Vaig participar en videoconferència perquè estava a Mallorca, o sigui, vaig començar a Mallorca, vaig haver de parar un momentet perquè vaig haver d'agafar l'avió, vaig connectar-me un momentet a Eivissa i llavors pues, quasi arribava a Formentera, o sigui, vaig fer a tres illes, quasi.
Ah, molt bé.
Però això, em vaig perdre...
Això seria digne de reportatge periodístic, no s'ho creuria la gent de la resta del país, doncs, aquesta situació?
Sí, no, d'anar canviant d'unes altres... És més complicat, perquè no és el mateix estar presencialment, és com aquí a la ràdio, però bueno, crec que si mateix es va poder fer i tot va anar bé. Però justament el tema de la interpel·lació, que sí que me l'han recomanat molt, la interpel·lació que vas fer el grup socialista, i les preguntes, inclús les dues meues que per fi havien de contestar, pues estava dins l'avió i no vaig poder veure-ho. Llavors miraré tot això. Però bé, jo en principi ahir sí que ja es va veure algun s'ho donar compte, no es va dir res, havíem donar compte que era donar compte de la proposta de conformitat de la sanció imposada per servei de residus i sols contaminats del govern des d'Illes Balears. Això és una cosa que és raro que seguit del govern actual que s'ha trobat així, que s'ha rebut pues aquesta multa. Realment no comentes més d'on ve això i qui estava en aquell moment governant ni res, no? Això està clar que és pel pacte que van fer per passar moció de censura, un pacte de no agressió, no deien res. Però bé, va haver un moment en què la consellera de Medi Ambient, la senyora Castelló, es va posar nerviosa i al final ho va acabar dient, o sigui, va tirar tota la culpa en l'equip d'anterior, l'equip de govern anterior. I crec que això si mateix és significatiu, que per tot això que també hem comentat abans, sobretot en el senyor Ramírez, de suposició, de com tracten a suposició i tot això. Però bé, hi havia una proposta de millora, manteniment i conservació d'estancament de litoral, o sigui, he de dir que vaig votar a favor o abstendre'm perquè es pogués aprovar totes les propostes de govern menys l'última, que va ser una transaccional, que ha comentat també el senyor Ramírez, que pues, quasi que la paraula que ha dit ho defineix molt bé, o sigui, és una cosa de trileros, això no s'ha fet mai, i no és que no s'hagi fet mai, és que es diu que hi ha un informe, no es demostra, la secretària diu, no, és que el tinc només per escrit amb una còpia, no el tinc en digital, no el puc passar, bueno, però ensenya-li com a mínim en el grup que li estàs fent la trilada aquesta, ensenya-li l'informe, almenys puc llegir les conclusions. Per coses més senzilles han parat 5 minuts o 10 minuts és ple per poder parlar. Entonces, jo aquesta cosa no ho entenc, perquè ja em va passar jo també en les preguntes. En abril, quan no em van acceptar les 15 preguntes, que sempre s'havien acceptat, vaig demanar que amb quin informe es basava el president per prendre una decisió, perquè per reglament és obligatori que el president tingui un informe jurídic per prendre una decisió, i em van dir que sí, que hi havia un informe, però llavors resulta que no hi era tampoc, i això es va demostrar en su segon pla. Llavors, anem molt malament en aquest sentit, perquè mentre només era jo que deia que l'equip de govern m'atacava i em feia, doncs demà, Llorenç és aquest que s'han com sempre, Llorenç només parla d'ell, però bueno, PSOE, benvinguts al club. Ara mateix ho heu notat, ho ha fet, ens ha gravant de que senyor president el varen posar a ells, vull dir, el varen triar a ells, no era un candidat de llista triat, no era el candidat tampoc de la Unió, eres candidat de Gent per Formentera i això, o sigui, el varen posar ells. Jo crec que ara sí que tenen una responsabilitat i molt grossa, Gent per Formentera i això, en tot el que estiga fent, tant el president com l'equip de govern. Supos que en algun moment donat, en tot lo, simplement en el que ha dit avui el senyor Ramírez, un dia d'aquestos reconeixeran que les varen equivocar, confiant en la Unió, i no serà que no estan avisats. Però bé, ara tenim aquest equip de govern, en el qual l'oposició també es queixa molt, en el qual es va demostrar en el ple d'ahir que de lo que es queixaven, de, per exemple, que un informe tardàs més de tres, un informe, un acte de Junta de Govern, tardàs més de tres setmanes a emetir-se, un. Ara és contínuament i és molt més de temps, però bueno, sembla que no passa res. És que me criticaven més que eren l'equip de la Unió, ara són els que realment ho estan fent. Em criticaven perquè no hi havia debat de l'estat de Formentera. Home, normalment el primer any no es fan massa compareixences ni massa debat, i just quan coincidia que tocava fer el debat és quan varen dimitir tots els consellers de la Unió, i tots no, perdó, menys un, no em voldria equivocar, perquè li vull reconèixer la professionalitat en el senyor Mayans, que es va quedar. Estava amb un conseller, un president, en ple estiu, per fer coses, i sobretot durant els 6 mesos anteriors, cada ple havia estat un debat de l'estat de Formentera, perquè s'estava parlant tot el rato de com estava, de lo que es feia, de lo que no es feia. O sigui, jo en aquell moment tampoc vaig sentir. Així i tot, vaig entonar la meva culpa, jo tinc culpa de no haver-lo convocat en el seu moment, però, clar, ara que no s'hagi convocat, que ja estava amb un decret de presidència, que estava tot fet i que no es complís, doncs també té les seves coses, no? Doncs, clar, jo vaig dient que hi ha suposició, parla de trileros, parla de l'equip de govern actual, com que...
Que quedi clar que al final s'ha convocat per aquest mes de juliol, 15
sí,
i 18, eh?
Sí, sí, sí.
Aquest debat de l'estat de l'illa.
Va presentar la proposta a Gent per Formentera i, posteriorment, el president ho va avisar en junta de portaveus. Em va avisar particularment aquesta vegada, li tinc que donar les gràcies, però al moment no participo ni m'entero de res, ja miren de limitar-me la meva acció de conseller de l'oposició, i és el que dic, les acusacions, la senyora Ferrer ha dit que no tenen interès per Formentera. La cosa és molt greu. I és molt greu perquè no ho dic jo, perquè quan ho deia jo, és que t'han fotut fora, és que t'han criticat, és que te volen... No, és que ara ho està dient Gent per Formentera i PSOE, que són els dos partits que varen confiar en la Unió per posar-los govern, i que ara estan dient que no estan d'acord amb el que estan fent. Més coses. Bueno, que l'Estat compti amb un servei marítim o terrestre de garantia que quasi es podria ajuntar en lo de s'ocupació, en lo de CEPE. Doncs, per exemple, mentre nosaltres intentem fer i cobrir les nostres competències, jo com podem, inclús quan no podem també ho fem, com per exemple la tutela de menors, l'Estat no és que no compleixi, és que cada vegada és menys, vull dir, lo de tràfic que hem comentat abans també, jo he parlat amb l'Associació de Guàrdia Civil a nivell de Balears, perquè la delegada, la senyora Guasch, va dir que era mentida, que no estiguessin aquí tots els dies i això, no. Ara, estan aquí perquè venen d'Eivissa, però no estan com abans. Vull dir, ha fet una retallada molt grossa. Servei de Correus és una retallada de l'Estat molt grossa, i en s'agravant que surt el ministre Marlaska a dir no, el que ara ja és suficient per Formentera, que veniu a queixar-vos. És que ho va dir el ministre Marlaska. La plantilla de la Guàrdia Civil més o menys està coberta, sí, però és que se li donen competències que no són seves. El tema de migració normalment és Policia Nacional. A Eivissa és Policia Nacional. La Guàrdia Civil ajuda, però és que aquí els hi toca fer la feina de recepció de papers, de tot. Ara els hi tocarà fer la feina de tràfic. És que no hi ha habitatge. Cony, l'habitatge... El primer any que vaig estar president només varen fer una demanda a l'Estat a través del govern de les Illes Balears, que va ser comprar el terreny que és costat del quarter de la Guàrdia Civil. Ens feien una oferta boníssima per ser el Consell. Puc dir, era un milió i poc d'euros, i llavors el que fèiem com a Consell és que aquell terreny es pogués edificar per fer habitatge per la Guàrdia Civil, o sigui, s'entregava per la Guàrdia Civil. El mateix ministre Marlaska va dir que no, que això no era prioritari, i no es va poder fer. I ara diuen que sí, que desplaçarien més efectius a Formentera, però com que no els hi donem habitatge, doncs que no poden venir. Em sembla... Bueno, no sé aquesta paraula perquè és la que no se m'ocorreix, és molt lletja. O sigui, s'ha estat a Formentera, no està fent res. No hi ha salvament marítim, la Creu Roja està a la llenxa, però pràcticament no funciona per res. El que dèiem de CEPE, estem desemparats per part de l'Estat i tenim que aguantar que llavors a nivell autonòmic es diga o que es consell o que es govern no està complint en su pressupost que arriba a tenir l'Estat, no? Més coses, home, una puntualització que vaig fer, ara tothom s'omple la boca demanant salvament marítim, sobretot per part de l'equip de govern, crec que és una hipocresia molt grossa. Quan es va parlar del tema i es va fer la proposició de demanar sous pels menors no acompanyats, hi havia un dels punts que havia fet la Unió, que era demanar mitjans a l'Estat, Guàrdia Civil del Mar, Salvament Marítim, això, que varen decidir que perquè els hi demanava PSOE, perquè clar, PSOE a nivell estatal no li interessa que l'ataquin, retirar d'aquella proposta que el Consell demanés a l'Estat Salvament Marítim i Guàrdia Civil. Jo en aquell moment ho vaig dir, però què esteu fent? No? És que es té que aprovar i tal. Bueno, m'ho ofereix jo per votar a favor de la Unió, aprovar aquest decret per majoria i va per endavant, però no hem de retallar aquest decret i no hem de deixar de demanar Salvament Marítim. Vaig fer aquesta oferta, em van dir que no, preferien pactar amb PSOE. Bueno, doncs van pactar amb PSOE, es va retirar això. Jo crec que això és pitjor per Formentera, i ara me venen plorant i me venen exigint i en sa bandera de que venen demanant salvament marítim. No, no, home, escolti, un dia no pot dir una cosa i l'altre dia pot dir l'altra. Em sembla d'una hipocresia molt, molt grossa.
Portem 11 minuts i...
ja duim molt, sí, no, res.
Per acabar.
Res, jo el que vaig veure ahir també era que l'equip de govern el que té és una por a quedar-se tot sol, perquè va haver canvis de sentit del vot en el moment en què jo anunciava, per exemple, que anava a votar a favor d'algun tema de suposició. En la primera intervenció deien una cosa, en la segona intervenció ja canviaven. O canviaven els punts d'acord per poder votar a favor quan teníem previst no aprovar-lo. Vull dir, aquí hi ha una por de l'equip de govern a demostrar que s'ha quedat tot sol molt, molt grossa. Jo vaig, el tema del pacte de PP, si vols ho dic molt això, perquè hi haurà gent que igual s'està i diu, ostres, està en su PP allà en el Parlament o està recolzant un govern del PP i vota en contra del pacte. Uh-huh. El pacte és un pacte entre dos partits, entre Partit Popular i Vox, no entre el govern i Vox, no... És un pacte entre dos partits que crec que és respectable. Que m'agrada? No, jo ho vaig dir al principi, ho vaig dir en el Parlament i ho he dit aquí. També ha que mirar altres pactes, a veure si l'Estat quins pactes té. Comunistes, amb independentistes i en tot l'altre que saben que hi ha, no? En seus amics dels terroristes. Però bueno, anem a lo que anem. El pacte aquest, jo en principi no m'hi tindria que clavar, però jo sí que vaig posar dues línies vermelles, perquè quan me varen demanar doncs quan vaig recolzar
la investidura
d'en Amarga Provenç, se'm va dir, però bueno, està clar, si comencen a tocar segons quines coses, jo poso unes línies vermelles. El català, el tema d'estrangeria i el tema de memòria democràtica, en aquell moment no el vaig dir, però bueno, a poc a poc s'ha anat fent. Entonces aquí es parla de derogar la llei de memòria democràtica, jo sempre dic que jo no votaré a favor de derogar aquesta llei, jo crec que té que estar-hi, és una llei que es va fer entre socialistes, Partit Popular, es va fer en aquell moment, i no s'obre, no redunda. I menys perquè t'ho han demanat, que t'han fet un xantatge, per dir-ho d'una manera. I l'altre són les línies vermelles del català, que jo vaig dir que mentre no es modificàs per un tema lingüístic ni l'Estatut d'Autonomia, ni la llei d'educació, ni la llei de normalització lingüística, doncs mentre compleixi la llei està bé, però ara ja es veu que no, que la llei d'educació la tenen que modificar sí o sí, a la qual jo amb això no estic d'acord.
No votaran en contra dels pressupostos?
És que, clar, contra els pressupostos no votes tot a favor o tot en contra. El que sí que faré serà rebuscar entre les 1.350 esmenes que hi ha, que no són poques, i totes les que siguen a favor d'alguna mesura com aquestes les votaré en contra. De moment ja he anat votant en contra. Han tingut comissions i ja he votat en contra de les esmenes a l'articulat de Vox i maestres de moment en les esmenes a
Esperarem, doncs, en aquest cas, ens sembla recordar que és a finals de juliol, la votació final de
pressupost. És dia 9 de juliol.
El 9 de juliol, doncs, esperarem, doncs, a veure quin és el sentit del seu vot.
Sí, exactament. És que es vota per separat tot.
Gràcies, conseller Córdoba, que tingui bon cap de setmana, igual que els he desitjat a la resta de convidats. Gràcies
molt. Igualment per tots. Gràcies a vosaltres.